Fabra.
Molt bon dia. Soc la Maria Baluan i aquest és el podcast Surfejant al Desordre. Un podcast on t'acompanyaré donant-te la meva versió sobre com l'ordre t'ajuda a gaudir de la teva vida, de casa teva, i com l'ordre i la neteja pot salvar el nostre planeta Terra. Aquest podcast constarà de dos blocs. El bloc d'ordre, on compartiré amb tu unes reflexions que t'ajudaran a poder organitzar casa teva i la teva vida, i un segon bloc, que es dirà natura, en el que utilitzarem els nostres tòtems mineral, animal i vegetal per ajudar-nos a evitar i resoldre conflictes de comunicació no violenta. Primer de tot, em presentaré. El meu nom és Maria Baluan i sóc consultora de desordres. Des de fa un temps em dedico a acompanyar persones que fan una revisió completa de casa seva perquè necessiten un canvi a la seva vida. Però molt abans d'això em dedicava, he sigut jardinera, he treballat a hotels quan era molt joveneta, després vaig fer estudiar mig ambient. Després vaig estudiar al Col·legi de Teatre de Barcelona amb especialitat de teatre infantil, perquè he sigut cangur des de gairebé els 9 anys fins a dia d'avui. També soc tècnica en assistències assistides amb gossos, certificada pel CETAC. A la meva vida sempre he tingut molt present el cuidar la natura. La meva promoció va ser de les primeres que es va fer a Barcelona el reciclatge de paper, amb la campanya Fem un bon paper, el 1986. I un dels meus objectius principals és poder ajudar a persones, animals i vegetals a gaudir la vida totalment, perquè aquesta és la vida que tenim, aquest és el planeta que tenim i l'hem de disfrutar al màxim. També col·laboro amb la Fundació Khalil Ujamé, hi ha diverses ONGs, en SOS Primates, i pràcticament en qualsevol que em demani ajuda. I ara ja anem al podcast d'avui. Ofegats sense saber-ho. En aquest podcast, el que vull compartir amb tu és una altra versió sobre els fets de netejar, ordenar i relacionar-nos. Vull que et quedis amb allò que vegis que t'aporta valor i resona amb tu, i el que no, deixa-ho anar. Què és això de surfejar? El desordre no és dolent. El desordre és un indicador. Està indicant que hi ha alguna cosa que necessita ser atesa. A vegades és una cosa física i a vegades és una cosa que és molt més emocional, mental o ambiental. En aquest podcast jo et donaré tota una sèrie de reflexions perquè tu puguis adonar-te'n d'on està com aquest petit desordre, perquè tu puguis mirar-lo amb curiositat i trobar les teves pròpies respostes i siguis tu la teva pròpia guru de l'ordre. Per què és important tenir una casa que ens dona suport i que ens inspira? Pensem que tenim molta pressió en aquesta societat en la que vivim. Estem pressionats tant com a persones, com a pares, a la feina. Tenim tants inputs que hem de posar en el nostre dia a dia que realment, diguem-ne que la illa de pau que tenim és poder arribar a casa, tancar la porta i poder respirar. Però què està passant? Que en molts casos arribes a casa, obres la porta i allò que t'hi trobes, el que et dona ganes és de tancar la porta i tornar a sortir. És molt diferent poder començar el teu dia sentint-te totalment en pau i content amb el que estàs mirant al teu voltant, que amb la llista mental de totes les coses que has de fer a dins de la casa i a fora. I és per això que hem decidit donar-te una sèrie de consells o d'invitacions, millor dit. Et convido a que puguis mirar casa teva des d'una altra perspectiva i des d'aquí reflexionar què et va bé i què no. És molt, molt important per mi que tinguis molt clar que la responsabilitat és del tot teva. La responsabilitat de casa teva, de què és el que sents i de quines eleccions pots fer. Perquè des d'aquesta prendre totalment la responsabilitat, tens la llibertat de canviar allò que vulguis. Poso un petit exemple. Jo estic molt trista per lo que està succeint a Ucraïna, perquè per mi és bastant impensable que en aquest segle en el que vivim encara hi existeixin guerres. Llavors, jo no m'hi veig en cor d'anar allà a donar la meva visió de com hauria de ser el món. Però el que sí que puc fer és, davant d'una situació a casa meva, decidir si vull crear una guerra o no. I posaré un altre exemple d'una vegada que anava jo amb la meva filla en el metro. Jo baixava les escales i pujava una persona i em va dir una paraulota. En aquí jo tenia dues opcions: enfadar-me o simplement entendre que és una persona que no em coneixia, que no era gens per mi i no prendre-m'ho personal. I jo vaig triar no prendre-m'ho personal i vaig continuar el meu dia a dia amb total tranquil·litat. Aquesta és l'actitud que et convido a tenir. De tot allò que jo t'expliqui, és tu queda't amb allò que sents que per tu és veritat i que et pot ajudar. I aquelles coses que no, simplement les deixes anar. I a continuació, el nostre primer bloc, el bloc d'ordre, on avui parlarem sobre mites de l'ordre. Mita número 1. Més espai és igual a més ordre. Se'ns està donant el missatge de que casa nostra està desordenada perquè tenim poc espai. Llavors, necessitem molt més espai per poder tenir les coses ordenades. Doncs jo et vinc a donar una altra versió, i és que no necessites més espai. Per lo que es coneix com a llei dels espais ocupats. I aquesta llei el que diu és de que l'espai quedarà, tot l'espai que estigui disponible quedarà ocupat. Llavors, perquè ho puguis entendre d'una manera molt senzilla, pensa en quan eres petit. Jo dono el meu exemple, jo sóc la tercera de 6 germans. Quan jo era petita, totes les coses dels 6 germans hi cabien en una única habitació. I ara vull que hi pensis en totes les coses que tenies a la teva habitació de petit i que tot l'espai de la teva habitació estava ocupada amb les teves coses. Després creixem i ens n'anem a viure a fora. I recorda com totes les teves coses ocupaven tot l'espai que tenies disponible. Quan comparteixes pis, a la teva habitació i els espais compartits, les teves coses estan ocupant tot aquell espai. I després, quan t'independitzes i pots tenir casa teva, totes les teves coses ocupen tot l'espai del que sigui disponible a casa teva. I si te'n vas a una casa més gran per poder tenir més espai i ser més ordenat, te n'adones que el desordre va amb tu i tot aquell espai de més torna a estar ocupat, perquè més espai no és igual a més ordre. Segon mite, menys coses és igual a més ordre. Aquesta és una idea que ha vingut arrel del minimalisme i que pot semblar molt lògica perquè si jo no tinc res, no se'm poden desordenar les coses. Llavors, com és que hi ha gent que amb molt poques coses té la casa desordenada? Això és perquè una casa estigui ordenada, totes les coses han de tenir el seu lloc. Si tu t'obligues a no tenir armaris, la teva roba estarà pel mig. I encara que tinguis poca, com que no està, no té un lloc on viure, un lloc on ella poder estar, la sensació és de desordre. Tercer mite. Necessites organitzadors per tenir ordre. Hi ha molta gent que pensa que té les coses desordenades i casa seva no té ordre perquè no té prou organitzadors o no té prou organitzadors especialitzats per tota una sèrie d'ítems. I per això et vull posar l'exemple d'una persona que vaig acompanyar que tenia un problema amb els papers. Era una persona que tenia diversos projectes i tenia molts papers, només a més de casa seva, de cada un dels projectes. Llavors, ell havia anat adquirint diversos organitzadors i mètodes d'ordenar papers. Inclús es va fer un moble especial amb unes mides en la que ella estava convençuda que per fi podria tenir els papers ordenats. Quan jo vaig anar amb ella, els papers estaven desordenats i en aquell moble no tenia el que se suposava que havia de tenir. Quan van fer tot el procés i se'n va desfer de tot allò que no era útil, que ja estava passat i que no estava viu en el moment present, se'n va adonar de que, primer, no necessitava aquell moble i que tots els papers li havien que realment necessitaven li ocupaven molt poc espai i l'únic que necessitava perquè li fos fàcil el poder-los agafar i deixar eren unes simples i senzilles carpetes. I ara anem al quart mite. Casa teva ha de poder sortir a una revista perquè realment tinguis ordre. A les cases de revista no hi viu ningú. I sí, sí que hi ha cases que surten a les revistes on hi viu gent, amb un estil de vida que els facilita el tenir la casa d'aquesta manera. I una cosa que moltes vegades no es veu és de que, després d'haver fet les fotos i continuar la vida, la casa no està precisament com es veu a la foto. Llavors, si no necessitem més espai per tenir més ordre, no ens hem d'obligar a no tenir res per tenir més ordre. No necessitem organitzadors per tenir ordre, ni una casa de revista, per què casa meva continua desordenada? Doncs això és el que veurem en el següent episodi, en el que parlarem de les dues regles per l'ordre durador i sobre mètodes d'ordre. I ara passem al segon bloc d'aquest podcast, en el que parlem de natura. I el que vull explicar-vos és per què sempre utilitzo el reflexe de la natura en la meva feina i la meva pròpia vida. I és perquè els humans estem molt més a prop dels altres germans animals. La característica principal que ens atreu tant dels animals és que ells viuen en completa presència. Ells no tenen por pel futur ni estan enganxats en el passat, sinó que viuen en el present, en què els hi està succeint ara. Que és una característica que també tenen els nens, quan més petits. Perquè a mesura que anem creixent, com que tenim molts inputs i des de l'exterior de com hem de ser, de la societat, de la família, de tot el que se suposa que han de fer les persones, a mesura que creixem ens anem desconnectant d'aquesta presència que té, per exemple, un nadó, quan mires als ulls d'un nadó, que el veus totalment present. Com que jo he treballat moltíssim amb nens, sempre he buscat eines que m'ajudessin, sobretot, a evitar conflictes i també per resoldre's de la manera menys violenta possible. I se'm va presentar l'ocasió d'utilitzar una eina que per mi és meravellosa quan vaig descobrir la rueda medicinal Astrologia de la Tierra. És un llibre que està en castellà, encara no està en català, que es pot trobar. I llavors el que fa és la comparativa dels tòtems animal, vegetal i mineral, i el que ens explica és la manera de moure's pel món de les persones que neixen en cada una de les diferents llunes. Però perquè no us feu un liu, primer vaig a explicar-vos d'on ve tota aquesta informació, qui era la persona que la va posar en aquest llibre i com aquest llibre va arribar a publicar-se en castellà. Tota aquesta informació pertany a una societat de sanadors que es deien els cabells trenats. Era una societat que era secreta i era de sanadors, xamans, gent medicina del nord al centre i Sud-amèrica, que feien unes trobades anuals en la que es compartien mètodes per sanar. Aquesta societat va ser secreta fins l'any 1978, en el que van rebre com un missatge de que havien d'obrir aquesta informació a tota la gent que la volgués aprendre. I una de les persones que va començar a compartir aquesta medicina era Saint Bear. Saint Bear era meitat natiu americà, meitat occidental. Ell va crear la tribu Bear i junt amb Wabun, que era una senyora que sí que era occidental, però va ser la seva ajudant de medicina durant molts anys. Ella era periodista i llavors tota la informació el va ajudar a posar-lo en diversos llibres. I el primer de tots va ser aquest, la roda medicinal Astrologia de la Terra. Saint Bear va rebre... tenia visions i llavors va visionar una roda medicinal amb gent de totes parts del món que anaven com en el centre i se li va donar el missatge de que això ho havia de compartir. Va ser el primer natiu americà que va compartir sabidoria nativa americana amb tota la gent que volgués aprendre, fos natiu o no. Ell va ser el pioner perquè després molts altres natius americans han compartit les seves medicines, que és com li diuen ells tot allò que expliquen. Aquest llibre va ser el primer llibre de sabidoria nativa americana que es va comercialitzar el 1980. Després s'han editat moltíssims més. La meva mestra, Mudra Grievel, ella va començar a estudiar-lo el 1988. Ella va estar en una conferència on va veure a parlar Saint Bear, va adquirir el llibre i el va utilitzar amb tota la seva feina durant molts, molts anys. El 2007, quan jo vaig començar a estudiar amb ella, vaig quedar aclaparada de veure la similitud que hi havia entre aquests tòtems i com la manera de moure'm jo per la vida. Així que vaig continuar estudiant amb ella i el que vaig veure, llavors aquest llibre només estava en anglès i llavors vaig decidir amb ella i junt amb una altra companya de poder-lo traduir al castellà. Ens vam posar en contacte amb Wabun, que és qui té tots els drets de l'obra de Saint Bear, i ens va donar el permís per fer aquesta traducció el 2013. Va sortir la primera edició amb l'editorial Coma Negra i després, a 2014, ja va sortir la segona edició en Kitbooks i ara podeu trobar la sisena edició d'aquest llibre. I el primer d'aquests tòtems, aquest llibre està per llunes. Té una similitud amb els signes del zodíac. N'hi ha 12 llunes que corresponen a 12 signes del zodíac. Llavors, en el primer, que seria el signe de Capricorn, seria la lluna de la renovació de la Terra. Tots els capricorns sou ànecs de les neus, que en una paraula són Són gent que se'ls pot comparar com a una sala de màquines. Són gent que són forta. El seu tòtem mineral és el quars cristall. El seu tòtem vegetal és el bedoll. El seu esperit guardià és Wabus, que és el búfal blanc, i són del clan de la tortuga, el clan de la terra. És gent que és forta i és gent que li agrada donar suport a tota la gent al seu voltant perquè tinguin un lloc per estar. Són una gent que, pel seu esperit guardià, és molt generosa i és gent que, com el seu mineral, és molt brillant. El segon tòtem són els Aquari, que neixen a la lluna del descans i la neteja. El seu tòtem animal és la llúdriga. El seu tòtem vegetal és l'àlber tremolós i el seu mineral és la plata. Pertanyen a l'esperit guardià Wabus, el búfal blanc, i són del clan elemental de l'aire, la papallona. En una paraula, són els humanitaris. Són gent preciosa, com el seu mineral, la plata. Són la gent que sempre t'ajudarà i està disposada a ajudar-te en tot allò que vulguis. Però això sí, sempre des del joc i la diversió, perquè si no és divertit, llavors ja potser no els hi agrada tant. I amb els Piscis anem a la lluna dels grans vents amb el seu tòtem animal, el puma. El seu tòtem vegetal, que és el plantatge. El seu mineral és la turquesa. El seu esperit guardià també és Wabus, el búfal blanc. I aquests pertanyen al clan elemental de l'aigua, el clan de la granota. En una paraula, els pumas són els místics. Són unes persones que de tota la roda medicinal diríem que és la que té molt clara de quin ha de ser el seu espai, perquè el puma és l'únic felí que el seu territori no deixa que cap altre puma el trepitgi. Han d'estar completament separats. Doncs per una persona puma sempre serà molt, molt important que tothom respecti el seu territori. Aquests són els tres primers tòtems, que són els que corresponen a l'esperit guardià Wabus, el búfal blanc. En el proper podcast parlarem de l'esperit guardià Wabun i dels seus altres tres tòtems. Moltíssimes gràcies per aquests minuts que hem pogut compartir en el que hem parlat de mites d'ordre i també hem conegut a Sant Bear i la roda medicinal l'astrologia de la Terra. Ens veiem en successius programes i no em vull despedir sense desitjar-te la casa i la vida en harmonia que et mereixes.